A mig matí. Mig matí, encetem opinions com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians, Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia i bon fred.
Christine Merrier, bon dia.
Bon vent, bon dia, bonjour.
Octavi Formatger, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia. Mira, Roda Barà és com una gran pel·lícula, en Esplodor Ficat. Avui podíem representar lo que el viento se llevó.
Sí, sí,
perquè
sí.
Déu-n'hi-do...
Que se lleva coses, por les calles.
Déu-n'hi-do l'escampada que ha fet,
Mare meva.
Bé, es fa fred, fa vent... És que estem a l'hivern.
Sí, sí, sí.
No, però
encara
si no, hace mucho frío.
No, però
és que hem perdut la noció del temps i de les estacions.
Sol precioso.
14 graus i mig, aquí a la plaça.
Encara no és l'hivern,
Això no és frío.
Fins al 22, així que...
Fa més fred a Barcelona.
Bé, sí, és veritat. Però com que ja no tenim tardor ni primavera, perquè anem directes.
Bueno, però frío no és, 14 grados, això no és frío.
Les pobretes que estan despistadíssimes són les plantes. Perquè igual veus
que... Sí, tenen que fer un esfuerzo per entendre.
Els hibiscus encara tenen flor, com hi ha plantes que tenen pinta d'estar glaçades.
Sí, sí.
Vull dir que ja no saben què fer, pobres.
És veritat.
I els ocells, no diguem.
També van botos.
Ahir per televisió es veia unes filmacions del Delta de l'Ebre, la quantitat de flamencs de color rosa que hi ha. I aquests ja no se'n van, es queden.
Claro.
Pues és que hi ha més flamencs aquí que a Kènia,
Imagina't.
Sí. Una quantitat immensa,
A veure si no s'apareixen elefantes per aquí.
Bueno, el riu Llobregat i el riu Ebre...
Immigració
en èpoques prehistòriques van haver cocodrils i hipopòtams.
Sí. Bueno, perquè hi ha gent que els compra petitó. Bueno, l'hipopòtam no, però els cocodrils sí,
Bueno, en èpoques prehistòriques va haver cocodrils.
Bueno, sí. No, jo et dic de sense prehistòria.
De moment...
Gent que ha anat a Àfrica, s'ha comprat un cocodril i després se li ha fet.
A Collserola, fa anys, a més per Cap d'Any va ser el dia 1 o el dia 2, una família anava d'excursió i van veure una bassa. Un cocodril d'un metre i pico de llarg. I em feien aquelles pel·lícules per la tele, aquell australià que els agafava.
Sí, cocodrilo dandy, no?
Sí, el cocodrilo dandy, no, l'altre, aquell ros que sortia per la tele.
Aquell que el va matar la manta.
Una ratlla, sí.
Una
rajada, sí. I aleshores va agafar el caimà i el caimà, evidentment, el va mossegar.
Que raro.
Bueno, de moment, el Llobregat diuen que hi ha llúdrigues, cosa que també feia molts anys que no s'hi veien.
Igual si pensa que és el de la canció.
Sí, i bueno... Vol dir que les espècies, amb aquestes lleis que hi ha contra la contaminació, les empreses i a més, doncs sembla que s'ha guanyat alguna cosa. No molt, però...
I ja us diré una cosa, potser el canvi climàtic, potser en parlarem avui, no, Sònia?
I tant, en parlarem.
El canvi climàtic és una gran amenaça a la Terra, però la imaginació humana no té límit. I el dia que alguns dels peixos grossos que belluguen l'economia descobreixin que lluitar contra el canvi climàtic és negoci, veureu que el món fa una volta al revés.
Molt interessant.
Per exemple, amb això, el riu Llobregat, que estava explicant Octavi, era un riu totalment mort, que a més el van desviar per ampliar el port i tal. Llavors, sembla un invent del TVO, el que va fer la ciutat de Barcelona, que és que té un sistema de depuració d'aigües residuals excel·lent.
Hi ha aipatos.
Sí, sí. Hi ha dues plantes. N'hi ha una a prop del Besòs, sota el fòrum, i n'hi ha una altra molt gran a la zona franca. Doncs l'aigua residual que surt de la zona franca, que és quasi bevestible, encara no ha acabat la depuració biològica, però surt molt ben tractada, es bombeja riu amunt, fins a l'alçada de Molins de Rei, i es tira el riu per donar-li un cabdal sempre constant al riu Llobregat. I aleshores la vegetació i tot acaben la depuració de l'aigua, recarreguen els aqüífers, i aleshores trobes animals que s'havien...
Sí, hi ha patos, ara.
Sí, 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 llúdrigues, hi ha llobarros, hi ha molta pesca, i allò s'ha convertit en un parc, el que semblava impossible.
Sí.
I això és un exemple d'imaginació aplicada a un problema.
En Alemanya també han recuperat rius completament morts per la indústria.
Sí, 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 sí. Mm.
Bueno, yo creo que poco a poco se va a hacer por obligación también.
Vinga, parlem de la cimera COP25.
Buf. Mare meva.
Sí. Buf, buf.
Bueno, una cosa és cuidar el planeta. L'altra cosa, muntar espectacles com aquest que s'ha muntat a Madrid.
És un espectacle.
Sí. És un espectacle, sí.
I que cuesta dinero,
eh? És el de... Oh, no, m'equivoco. Aquell que es disgusta el tram i se'n va? No, no és aquell, no?
No, el tram no.
No. Aquella era la de l'OTAN.
Allò és la de l'OTAN, sí. Bueno, això mereix un capítol a part.
Aquí, allò és un altre tema, sí. Però aquí l'estrella és la Greta Thunberg, aquesta,
sí. Ah, sí,
la nena aquesta, que va venir amb un veler des dels Estats Units, després va agafar el tren i tal, i bueno, sembla que tots els mitjans mediàtics s'hagin volcat amb ella. Però jo penso que els hi ha donat una lliçó tots plegats, perquè... es veu que els periodistes li fan preguntes i ella diu, escolta, jo sóc una nena, no em pregunteu això, pregunteu als que saben. Jo no, jo l'únic que faig és protestar de que ens esteu deixant un futur que no hi haurà qui l'agafi. Per tant, això és el que jo faig, però no em pregunteu coses tècniques perquè jo no les conec. No. Diu, pregunteu als tècnics, no? Perquè és que realment els mitjans mediàtics el que volen és desviar l'atenció i posar tota l'atenció en aquesta nena per poder després escapolir-se de les seves obligacions. No?
El Federico Jiménez Los Santos, que coneixeu tots...
Sí.
És molt agradable.
Sí.
Bueno,
serà
el que sigui, però realment té un engi increïble
sí,
i es veu que va definir aquesta nena com diu... Diu, esta niña virgen zumbada.
Ui, bueno, cada dia ell.
Perquè el viatge que ha fet aquesta nena, a mi que em perdoni, està molt bé protestar pel clima. Uh-huh. Vull dir, està molt bé representar Suècia i alguna gran botiga mundial sueca, ja li diuen la nena de...
Sí.
Ja, d'un fabricant de mobles a l'engròs, no? Ella és l'imatge de Suècia. Doncs... hi ha coses que són histriòniques, com travessar l'Atlàntic en ple hivern amb un catamaran.
Potser no calia, no?
Potser no calia.
No.
I si se l'hagués emportat una onada, llavors què? Ens quedaven sense defensa ecològica. I després, el xou d'agafar el tren. Clar, aquesta nena no vol viatjar en cap mitjà que faci servir un motor tèrmic.
Ah,
és a dir, un motor impulsat per derivats de petroli.
Que amb avió no va, vaja.
No, però que va resultar que anava a buscar el tren i li van dir, oye, diu, a Portugal hi ha un tros electrificat pràcticament fins a la frontera espanyola, però des de, em sembla que és el Bas, fins a Madrid és tracció dièsel. I aquí se li van creuar els cables.
És difícil, eh? De...
I llavors diu, clar, com vaig a Madrid jo? Si vaig en cotxe... motor tèrmic.
Claro, és difícil,
si vaig en cotxe elèctric, no té prou autonomia.
Tiene que ir a pie.
I que d'anar caminant.
No, al final van dir que bueno, el tren, com que és el que menys contamina... Duria agafar un tren de rodalies que no corria.
Però jo penso que tampoc la podem criticar
no,
per
ella
això,
intenta,
perquè
ser coherente.
Ella és una nena.
Ui.
És una nena.
I el que està fent, li pertoca amb ella fer-ho?
No.
Però jo penso nena. Que som els grans. Que
no, no, jo pregunto, els pares, els seus pares?
O ja deuen ser milionaris.
Jo penso que som els grans que li estem donant aquesta rellevància. Ell l'únic que va fer és encapçalar un moviment de gent jove que estan descontents pel futur que els espera, no? I llavors la reaccions d'ella són les que tindria una nena. I no li demanem la mateixa responsabilitat
com
polític.
Habla
no?
con mucha fuerza y mucha,
sí.
Sí. mucha convicción,
força, sí.
¿eh?
I gràcies a això...
No habla però, com una niña de su edad,
no,
¿eh?
No.
Bueno,
no.
Però...
No oblidem
mai. No li demanis la mateixa responsabilitat que un polític.
No, si jo no li demano res. No.
Està molt bé el missatge, està molt bé el missatge. No, això no ho discutirem.
Però ens hem de quedar amb això, només.
Si queremos hacer lo mismo, no podemos hacer.
Jo penso que ha deixat en ridícul els polítics que tenen les possibilitats de fer coses. Ella no té possibilitats.
Home, ella quan va entrar a les Nacions Unides, perquè venia de Nova York, quan va entrar a les Nacions Unides, va aconseguir que el tram sortís.
Sí.
Va abandonar les sessions.
Perquè és una persona que deixa en ridícul a la gent que pot fer coses i no fa, no? O que va en contra de lo que és natural.
Ahora, lo que hace ella, si lo queremos hacer nosotros, lo podemos hacer, ¿eh?
Sí,
o sea, cualquiera puede hacer lo que
no,
hace ella.
No, el ciutadà...
Però ella té una força especial
una cosa,
i és una niña.
Hi ha coses, per exemple, el reciclatge, que tots ens ho prenem molt en sèrio.
Ens ho hauríem de prendre molt
en
sèrio.
Netejar les aigües, netejar les platges, netejar els boscos. A tot arreu hi ha iniciatives en aquest sentit.
Sí.
I això és molt positiu. I aquesta nena s'ha d'aplaudir.
Poco a poco la gente se va concienciando. Poco a poco.
S'ha d'aplaudir, però no oblidem mai que és un producte
es que
dels mitjans.
¿Sabes? Todo lo que es incómodo cuesta
mucho. I els mitjans viuen de la publicitat,
Sí, però...
Hay una incomodidad de cambiar cosas en tu vida que haces ya por inercia, ¿no? Pues cambiar todo esto es lento.
Sí. Llavors et trobes coses tan absurdes i hipòcrites.
També, mucha hipocresia.
Per exemple, una empresa com és Endesa, que té centrals tèrmiques encara, fa propaganda i subvenciona part del el míting aquest de Madrid i possiblement algun sopar de la nena, també, ara vés a saber, són operacions d'imatge, anunciant que la seva energia és verda.
Verda
com el carbó.
L'altre dia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va denunciar que el dia que es va obrir la cimera aquesta, tots els diaris espanyols, sobretot, però també La Vanguardia i algun d'aquí, posaven que Endesa, bueno, era...
A pàgina sencera.
Era líder, no. Primera pàgina...
Això era una publicitat,
Bueno,
això era pagat per Endesa.
Per ells?
Sí, no.
Sònia,
una operació de...
Una publicitat.
Neteja d'imatge.
Aquí vaig jo. Pues que ahí. És indecent que a la primera pàgina de tots els diaris es publiqui publicitat encoberta. Perquè no, allà no deia que allò era publicitat.
Sí,
ho donava com a notícia. I amb lletres grosses i a primera pàgina.
Sí,
i això
que ho deia, que és publicitat.
És indecent que tots els mitjans de comunicació s'hagin prostituït, perquè es pot dir així, d'aquesta manera.
A veure, d'acord. Anem a veure, els mitjans de comunicació, de què viuen?
Exactament.
De la publicitat.
Bueno, llavors, Sònia,
està tot muy bien hecho.
Ens volen fer creure que els diaris diuen la veritat.
Bueno, pero la gente
veurem... tiene no la publicitat.
Tiene que despertar y ver que lo que es...
Dir, això és publicitat, i no ho deia, eh?
Amb una mica de sort, veurem un altre espectacle d'hipocresia política portada al màxim nivell a Espanya.
I cinisme.
Que és la que té lloc al Congrés de Diputats. Perquè hi ha un grup que té un resultat excel·lent, que és Teruel Existe,
sí,
i aquesta plataforma, a part de denunciar que està buida Teruel perquè Madrid ha xuclat, Madrid i Saragossa han buidat la província, en realitat també estan defensant la continuació de la central tèrmica d'Andorra. A Teruel n'hi ha dos, Andorra i Escatrón. I les dues cremaven petroli. Una d'elles ja crema gas, però la de dalt, la d'Andorra, encara crema carbó, que és el que es descarrega al port de Tarragona, i hi ha aquells trens que pugen fins a Escatrón i cap amunt a la central tèrmica. Llavors, per defensar els llocs de treball,
mira,
aquesta plataforma vol que la central...
Per aquí trobava la portada i posava publicitat al diari de Tarragona. La Vanguardia també ho posava, el que passa que ho havies de llegir...
Però no deveria estar ahí. No deveria estar en primera pàgina.
Jo ho veig una mica com una trampa, eh? Hi ha una lletreta petita...
Però ho posa.
Sí.
Posa.
És que estan obligados.
Sí.
Están obligados en ponerlo, pero eso en primera página ya
sí,
está
sí,
bien.
Sí, d'acord.
Però tots els diaris ho van posar o no?
A La Vanguardia, que és
la que... A l'ABC, El País...
Aquests no ho sé perquè no els llegeixo.
Están obligados en ponerlo, seguro.
Però les portades de Catalunya, que són les que fem aquí a l'informatiu cada dia, estava a La Vanguardia i al diari Tarragona.
¿Y por qué ponen eso en primera página?
Perquè paguen.
¿Qué hay aquí?
Paguen, si tu pagues també t'ho fan.
Però paguen per estar en primera pàgina, imagina't el que deben pagar.
Jo la sensació que tinc és que a mi m'han enganyat.
Sí, no, d'acord.
Jo el que diu publicitat no ho he vist, i com que jo no ho he vist, a mi jo em sento...
Com a mucha gente.
Val, però vull dir que sí que ho posa.
I com que aquí estem en un espai que es diu opinions, jo dic la meva, i jo em sento que...
No, jo estic d'acord contigo,
que no m'he enterat que això era una publicitat.
Iberdrola també fa una campanya d'aquestes d'imatge,
Por ejemplo, yo considero que en una primera página de un periódico no se debería poner publicidad.
No,
y ya está.
Clar que no.
A veure, a partir de la segunda, sí.
Si La Vanguardia cobra el que cobra per posar un avís a la necrològica, posar una esquela a La Vanguardia, val un ronyó. Imagineu-vos el que haurà pagat...
Increïble.
...per fer una doble portada, perquè era una portada doble.
Sí.
Tu treies aquella fulla i hi havia el diari a dintre.
Això no puede ser, no puede
però
ser.
Però el format era com una notícia. A veure,
no
perdoneu,
No, haurà pujat a bossa, segur que ha pujat a bossa.
Un anunci es veu que és un anunci, això no es veia,
Bueno, eso es el cinismo del sistema, que com funciona todo.
Sí.
Los que pagan.
No llegim la lletra petita mai.
No, pero por eso hay que... La gente somos nosotros que tenemos que despertar.
Sí.
Bueno, total, ¿qué leemos? La Greta va venir aquí, va estar un quart d'hora perquè no va poder, per motius de seguretat, que la policia li va dir que no estigués a la manifestació. Vull dir que no sé, aquesta nena...
A què va venir?
Bueno, a lo mejor a prendre el temps amb la princesa.
A dir quatre coses.
Van dir que s'havia de trobar amb la Leonor. Tothom especulava que hi hauria una trobada entre la princesa
Leonor...
Una
merienda.
Sí.
A la manifestació no va poder estar.
Sí, estava a la cua. No,
sí,
no,
però la van retirar de seguida per motius de seguretat.
No la van deixar a la capçalera, la van enviar
bueno,
a la cua.
Bueno, però se habla d'ella. De sí, lo no, principi és que se habla de lo que representa viatges, ella.
No sé, no, no.
Per, ara, per ja això és que torna a Suècia a peu.
Ai, no sé, no.
Bueno, no sé, sí,
perquè si ha d'agafar el tren a França, ho té cru, eh?
Igual hace autostop.
O en bicicleta. No, que no quiere ir en coche, ¿no?
No,
no,
no sé.
No, cotxe,
cotxe elèctric.
No.
Ni autocar, no, tampoc.
Cristín, per atravessar França haurà de fer-ho a peu, no?
I con los follones que hay últimamente...
Home, si és avui, sí.
La van a utilizar para las huelgas. Sí, van a, la van a utilizar. Quédese con nosotros.
Vinga, llavors, conclusions de la cimera.
Pues lo que dije la semana pasada, bla, bla, bla.
Ahí está, bla, bla, bla.
És un bla, bla, bla.
Una mica tard, ja.
Ida i vuelta, bla,
no,
bla, bla.
No, 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 no. A veure, no? A veure. És qüestió de que la nova tecnologia doni diners.
Bueno.
Llavors, hi ha molts diners a guanyar, moltíssims diners, en projectes ecològics per, fins i tot, invertir tota la situació climàtica. Des de plantacions fins a processos de fermentació, fins a tècniques de regadiu. Hi ha
però també hay que invertir,
un negoci,
no?
Immens.
Clar.
És més, per exemple, fixeu-vos al diari, no sempre mireu les primeres pàgines, mireu les pàgines econòmiques,
sí.
I veureu que les empreses petroleres ja estan comprant empreses ecològiques.
Claro, sí, sí.
Fins ara les empreses petroleres vivien del petroli i quan hi havia una alternativa la matxacaven. Jo mateix tinc aquesta experiència, quan vaig jubilar perquè ja no tenia sentit la feina, van baixar el preu del petroli i les alternatives ecològiques es van acabar. Yeah. Ara el que estan fent és comprant empreses de tecnologia ecològica, en tots els sentits, eh? Vull dir,
bueno,
des de medicina fins a agricultura...
Jo estic molt, molt poc animat, la veritat, de cimeres com aquesta, en les quals els països que més contaminen, que són Estats Units, la Xina...
Passen de tot, aquí no van.
Aquests són els que no hi van,
Índia,
o marxen,
també.
O estan negant que hi hagi l'escalfament global. Així és que ho tenim malament, perquè aquests són els que més contaminen i resulta que aquests ho estan negant per una qüestió d'interessos, simplement una qüestió d'interessos, sí. Que sobreposen els interessos. I aquests són els que més podrien fer i els que no fan. I els altres pobrets hem d'anar prenent decisions de coses que és, pràcticament poc fan per ajudar que la cosa millori. No?
No, a més, després hi ha el que són competències industrials desleals. Jo me'n recordo quan, sobretot a Espanya ho vam veure, va ser l'últim país d'Europa que es va prendre en sèrio l'ecologia. Quan es van començar a muntar plantes depuradores a la indústria del curtit, per exemple, hi ha una sèrie d'indústries que eren molt pol·lulants, al tractar les aigües residuals, els costos, això no t'ho regalen, clar. Els costos van fer que els productes fossin més cars, llavors la producció se'n va anar al Pakistan, a la Índia, a Bangladesh i aquests llocs.
Yo creo que la situación debe empeorarse mucho más, muchísimo más, para que empiecen a reaccionar. Y ya está.
Pero llavors puede ser atar, ¿no?
Mientras no lleguemos a este punto de pánico total, todo se va a hacer muy lentamente, con mucha demagogia, pero... Como vamos a la pared, vamos rectos a la pared y vamos, cuando estaremos ya dándonos contra la pared, empezará todo a reaccionar. Esperemos que no sea tarde.
Tarde.
El dissabte vaig estar parlant amb un amic meu que viu a Suècia fa molts anys i allà tots ja tenen les plaques solars aquestes a dalt a la teulada,
sí.
I tenen el consum d'electricitat assegurat,
sí.
I a sobre encara els hi sobra i llavors la companyia els hi abona perquè estan venent,
sí,
l'electricitat que els hi sobra,
sí.
I els hi abonen.
Com aquí, no?
Sí, diu, i em deia, però aquí encara no ha arribat això i clar, com que hem estat uns anys que això més aviat es penalitzava perquè hi havia aquell impost.
No, més aviat no, es penalitzava.
Es penalitzava. Doncs ara sembla que sí, que hi ha totes aquestes companyies alternatives, que són alternatives Endesa i Iberdrola, doncs que sí, que afavoreixen això. He sentit a dir que també hi haurà subvencions a la gent que vulgui posar plaques d'aquestes a casa seva. Bueno,
claro,
mica en mica, aquí
claro,
sempre anem una mica un pas o dos enrere.
Yo lo he mirado y es muy caro.
Mira, Suècia, espero que sí, no?
Suècia i Finlàndia són països que quan tenen una indústria paperera molt forta i fan servir arbres, normalment autòctons, perquè per això els tenen. I és una llei que quan tu talles un arbre n'has de plantar
tienes
dos.
Tienes que plantar dos, sí.
Clar.
Ara estan tallant els arbres que es van contaminar quan la catàstrofe de Txernòbil.
Uh-huh.
I ara han posat controls de radiació a la fusta.
Està bé.
Però vull dir que la superfície forestal està creixent perquè la pròpia indústria es preocupa de fer-ho. Per això són països modèlics.
A part d'això que dius tu, pensem que el que estava dient jo ara de les plaques solars, penseu que Suècia, Espanya té 10 vegades més de sol que Suècia. Amb la qual aquí tindríem molta més electricitat si ho féssim d'aquesta manera, que no pas ells. Perquè a Holanda també han posat plaques d'aquestes a dintre el mar. I bueno, tots els països s'espavilen.
Però això lo tiene que fomentar el gobierno. Esto tiene que salir del gobierno.
Fomentar i estimular.
Estimular, ajudar, facilitar.
Avantatges fiscals. Claro.
És que fa molta gràcia perquè, per exemple, el delta de l'Ebre, a 10 quilòmetres de la costa, la fondària encara no és tan gran com per posar-hi un parc eòlic, que pràcticament des de la costa no el veuries. Els ecologistes, que aquests també, alguns estan a sou de les multinacionals, protesten perquè alteren el paisatge i els ocells es poden tocar amb les ales aquestes poden tocar els ocells. I, en canvi, van permetre posar el projecte del Florentino, la regasificadora.
El castor.
Aquí ningú va dir res, ningú va bellugar un dit. I en canvi, posar un parc eòlic al delta de l'Ebre, lluny de la costa, uns 5 quilòmetres de la costa, això no.
Bueno, perquè els diaris diuen el que convé que diguin. I quan no convé que diguin res, però no ho diuen. I llavors què passa? No te n'enteres. Clar, aquí estem.
Per això es compren els diaris, per això es posa publicitat.
Sí. Però no, moltes vegades hauria de posar publicitat, però amb lletres ben grosses, perquè sapiguéssim...
Que ho veiés bé l'Octavi.
Sí.
Vinga, doncs deixem la cimera.
Sí, perquè... Nos vamos a deprimir si seguimos así. Sí.
I també doncs, es parlava aquesta setmana passada d'un cas a Extremadura.
Una nena...
Que també va ser sonat, eh?
Sí, una nena transsexual que... Bueno, es veu que... en realitat va fer un al·legat contra Vox per comentaris que aquest partit ha deixat anar sobre...
Els transsexuals, totes les persones.
Una nena?
Sí.
És
una espècie de Greta Thunberg en versió extremenya.
La nostra.
Sí, veus? És una nena molt maca, que es diu Elsa Ramos, i aleshores van parlar a l'Assemblea d'Extremadura defensant la seva el seu cas personal. I dient, escolta'm, si jo soc un error biològic i me'l van corregir i ara estic feliç...
He nacido así.
Sí, claro. Perquè els polítics estan ficant d'on no els criden.
Exacto. Molt bé, em sembla molt bé.
Clar.
Clar, ostres.
Està bé.
Sí, està molt bé.
Bueno, clar, també, és que...
I què ha respondido Vox? ¿Ha respondido o no...?
No. Aquells van fer la seva campanya.
Sí, clar.
I, cuidado, no ens equivoquem tampoc. Darrere d'un partit polític hi ha grans interessos econòmics.
Si
no, no existirien partits polítics.
Llavors
hi ha una lluita pel poder simplement per redistribuir la riquesa cap al que paga.
Clar.
Ens estem parlant del monopoli de les elèctriques. Qui va impulsar tota la privatització de les xarxes elèctriques? Abans eren de domini públic. I alguna d'elles fins i tot ha anat a parar a una empresa pública italiana. No podia ser catalana. Us en recordeu? Quan
abans
van privatitzar
catalana,
Endesa.
Abans alemana, van dir en aquells moments.
I on va dir, jo amb aquest merder no m'hi fico, que això no és un país sèrio. I al final ara és Entel, que és l'empresa italiana d'electricitat. Però algú va privatitzar i el govern va cobrar. I on és aquest diner? S'ha empleat amb el bé públic o han pujat les tarifes dels ciutadans?
Estan pujant cada dia. Segons diuen...
I quan canvies el comptador, és com canviar de cotxe,
Diuen que l'electricitat d'Espanya és de les més cares d'Europa.
Sí,
la més cara, no?
Sí, és que ho tenim tot. Sí.
I la de França, que és atòmica, la més barata.
Mm. Vinga.
Estem divertits. Sí.
Vox a la mesa del Congrés.
Bueno, es veia venir. Eren 50, no?
Claro.
Bueno, ja està.
Bueno, que vayan diciendo conterías más gordas que ellos. Y ya veremos cómo reaccionamos todos. Claro. ¿Qué vayan diciendo? Sí,
bueno, això sembla que, sembla que és un fenomen internacional, per això.
Sí.
Sembla ser que promogut des del poder de Donald Trump...
És una tendència.
Que sembla ser que ha enviat un personatge que viu a Roma, no?
Sí.
Un tal Steve Bannon, això.
Sí.
Que es veu que promocionen i subvencionen aquesta mena de partits.
Sí.
Així és,
Bueno, Vox sembla que té diversos sponsors potents,
Sí, bueno.
Perquè també es parla de Junque. Junque és aquell organisme religiós mexicà que, en certa forma, ha pres el lloc que van deixar los guerrilleros de Cristo i que té certs contactes d'alt nivell a Espanya, clar.
Bueno, esperem que...
Ja sabeu qui és el gran contacte a Espanya.
Bueno, son dos fuerzas, ¿eh? Y en esoterismo, yo lo siento, pero digo mi palabra, el esoterismo dice que se está creciendo la sombra, la energía de sombra, oscura, y también crece la otra, la de luz, y que va a haber un patatús.
Sí. ¿Qué vol dir que va a haber un patatús?
Pues que se van a enfrentar.
Sí. Cristín té raó.
La luz y la sombra.
Es como la guerra de las estrellas, es esta idea, que se está manifestando, se está materializando. Uh-huh. Dicho de una manera muy, muy naïf, muy ingenua, el mal y el bien.
Y el bien, sí.
Y ya está. Vamos a llegar a este punto tan, tan... tan tonto, ¿no? Porque yo lo encuentro en
como
el siglo XXI...
Com els pastorets, el dimoni i l'àngel de Sant Miquel.
Estamos en eso, ¿eh? Estamos en eso.
Molt bona descripció. Cristina ha donat una explicació esotèrica perfecta de lo que està passant.
És lo que hay ahora.
Jo potser no donaré econòmica o política. Vull dir, hi ha un desgast, i és evident, entre els dos grans partits que hi ha hagut fins ara, que són el PP i el PSOE.
Ui.
I aleshores, com que la política ha de seguir, hi ha altres partits que estan naixent. Llavors, per fer néixer un partit necessites una ideologia, uns suports nacionals i internacionals, i una economia potent a darrere que t'impulsi i t'aguanti. I aleshores, ara veieu sortir partits, un Vox, que pots dir que és emergent, però ja fa temps que rodava, el que passa que ara es veu que li han posat combustible al tanc, i ara va fort.
Estava amagat, estava amagat dintre del PP.
Sí, però ara li han omplert el dipòsit i ara funciona.
I si
heu
la cabeza,
vist partits que s'han enfonsat com Ciutadans, perquè aquests han fet figa, perquè no complirien les expectatives dels grups que hi havia darrere impulsant-los.
Muy torpes, muy torpes.
Qui ha impulsat a Ciutadans? Els mitjans audiovisuals? Li han fet el caldo gros? Llavors, clar, aquests de què es noteixen? De grans interessos. Qui són els propietaris de les cadenes de televisió?
Sí, jo
el que m'estranya és que... anunciants hi ha en aquests partits?
Tu parles de la llum i de l'ombra, no?
Sí.
La llum i l'ombra.
Sí.
I com pot ser que l'ombra tingui tants partidaris, no?
Bueno, va crecer, porque va creciendo, pero eso no es de hoy, no es de 24 horas. Es un procedimiento social... mundial, però además...
És el mal, no?
És el mal, és
el mal, no?
És el mal. Sí.
Dit en poques paraules,
és el mal. És el bien
com pot ser partidari tanta gent del mal, no?
Eso és més atractiu. El vici, que el vici és més atractiu que la virtut.
¿Por qué?
Porque el mal és més atractiu que la bondat.
El dinero es el que lo mueve todo, ¿eh? El dinero te compra la gente.
Per una dona pot ser atractiu les polítiques de Vox?
Jo crec que no.
Pues mira que las hay. Mira que
las hay. I la dona és la meitat de la població.
Exactament.
Ens està traient totes les que teníem les dones.
Pues feu-s'ho mirar, maques.
Vol treure'ls.
Sobretot Andalusia, que és on va començar.
Mira, le añades la ignorancia.
Sí.
Le añades la ignorancia, que hay mucha gente que hace cosas malas por ignorancia, porque si les demuestras que lo que están haciendo es malo, van a rectificar, van a decir, ah, pero yo eso no lo quería, ¿sabes? Es que es una mezcla, es un cóctel, ¿sabes?, que favorece todo esto.
Sí, yo siempre he dicho que...
La ignorancia es muy importante.
Mira, el cas d'aquesta nena, és palmari, i com això, moltíssimes coses més.
Hay mucha ignorancia y duele decir eso, a mí me duele mucho, porque yo quisiera que todos mis hermanos fuesen todos muy listos, ¿no?
I hi ha un problema pitjor a Espanya, cuidado, hi ha un problema pitjor a Espanya, que sembla que aquests grups, alguns d'aquests partits que són violents o alguns dels seus partidaris són violents, sembla que tinguin carta blanca,
I la violència està creixent mucho.
Sembla que tinguin carta blanca. Mucho. No és gratuït el creixement de la violència, tampoc,
En aquest món
no és res gratuït,
Son energías, ¿sabes? Claro, nosotros hablamos así, son energías que nos comen vivos.
Aquesta setmana hi ha hagut un incident, que a mi particularment m'ha posat els pèls de punta, que és aquell conato d'atac a un centre de menes a Madrid, que van tirar una granada.
Una granada,
No va explotar la granada.
No, però
la van desactivar els TECs, però era una granada, no va explotar. Qui la va tirar? Per què la van tirar als menes?
Exacto.
Cuidado, això és una escalada forta,
Ui.
Això és com portar una pistola a una manifestació, tirar una granada a dintre un pati d'una residència, encara que siguin nens...
Sí, és igual com siguin.
És una escalada, és una escalada de violència que de gratuït no en té res, eh?
No.
Algú ho ha fet i algú és responsable, eh? I això no està a l'abast de tothom, tindre una granada.
Un periodista li va preguntar a l'Ortega Smith si havien sigut ells i què pensava d'això, no? I se'n fotia, no? Deia, sí, nosaltres... D'on va, home? Tu creus que nosaltres podem... O sigui, primer va dir que sí,
després...
de manera irònica, no? I després va dir, home, ¿cómo quieres que nosotros apoyemos una cosa así? No sé què. O sigui que, bueno...
És que estan saliendo arquetipos així, arquetipos del mal.
No? Arcaicos com sí, antes.
Sí, sí. O sea... Vosaltres igual sabeu si hi ha un arc de seguretat al Congrés de Diputats, de manera que quan els parlamentaris passen a l'hemicicle es vegi si porten alguna arma o alguna
Suposo
cosa?
Suposo que sí, jo crec que sí.
Ha d'haver-ho.
Home, vull pensar que sí.
No? Bueno, una vegada ja van entrar armes, que encara hi ha les marques al sostre, però bueno, que això va ser un altre cas.
Aquests no van passar per l'arc.
No, però vull dir, per exemple, l'any 36, els diputats a l'època de la República, el mateix Calvo Sotelo, portaven pistola dintre l'hemicicle.
Bueno, hoy en día hay muchos señores que van con cuchillos, ¿eh?
I porten mòbils avui dia. A veure, vinga, anem a parlar de la reunió a Brussel·les de Torra i Puigdemont. D'avui.
Sí, és curiós que la gent que estan a la presó i a l'exili siguin els que prenguin decisions tan importants com aquestes. I això és lamentable que hagi de ser així, no? Vull dir, jo soc és curiós, no?, que aquests que els hi sembla que i els hi està bé que estiguin a la presó i a l'exili, no sé què deuen pensar d'això, si són els que han de decidir... Clar, ells diuen que això és un escàndol, i tant que és un escàndol. A mi em sembla que és un escàndol que gent que està a la presó i a l'exili hagin de prendre aquestes decisions. Home, doncs és clar. Però no és que hagin de prendre aquestes decisions. El que és un escàndol és que estiguin a la presó i a l'exili. Aquest és el problema.
Sí, ahí está.
Però Marta Rovira ja ho va dir ben clar, que hi hauria un govern a Brussel·les i un govern alternatiu funcional a Catalunya. I això és el que hi ha.
Sí.
I l'avió Brussel·les-Barcelona, jo suposo que deu anar ple. Deu ser una espècie de pont aeri de gent que va amunt i avall.
Segurament sí.
Sí, va haver un avió...
Sempre han anat plens, els avions de Brussel·les?
Jo no sé el que deuen pensar fora d'aquí, a França, a Bèlgica... No sé què deuen pensar d'això, no sé si vosaltres teniu notícies de què pensa la gent d'això.
A cada vez hay más programas sobre esto en la televisión francesa, que antes había muy poco. Ahora empiezan a haber bastantes programas.
Pues espera't un parell de setmanes.
Explican la situación.
No
opinan demasiado. Explican la situación, que a veces no la explican bien, a veces la explican bien. Pero sí, la gente se va despertando. ¿Qué pasa con Cataluña, no?
Claro,
se hace preguntas.
Sí, sí, porque, por ejemplo, Cataluña
es muy conocida. Yo tengo amigos en Francia que me lo preguntan, oye, sí. ¿Qué pasa
allí? Clar.
Sí.
Bueno, perquè la cosa es va allargant. I, bueno,
recordeu, demà la senyora Ponsatí, em sembla que ha de declarar davant del jutge, finalment, a Escòcia, sobre l'extradició que ha demanat el jutge Llarena.
Sí, sí.
En qüestió d'una setmana i mitja ja hi ha data límit perquè es manifesti el Parlament Europeu.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sí.
Sobre la immunitat de parlamentària de presos i exiliats.
Lo van a decir ahora, sí.
Llavors el govern espanyol pot tindre un marrón.
Jo crec que va tenir un marrón.
Que no passarà res perquè ja sabem com funciona Europa, no? Sí. I a més amb el ministre aquest de ser afers exteriors que hi ha ara a Europa.
Jo no
voldria ser optimista. M'agradaria molt que els presos polítics mengessin els torrons a casa.
Sí, jo també.
És difícil, sí.
Què penseu?
Però, casos de bondat i d'intel·ligència, perquè una forma d'acabar...
No podran menjar els torrons a casa?
Mireu una cosa, el govern
difícil,
de...
És difícil, lo veo difícil. Sí,
una de les coses que s'ha aconseguit amb aquesta negociació és que el senyor Sánchez ja ha dit que sí, el problema de Catalunya és polític.
Ha reconegut.
Al final, és un problema polític. Doncs els problemes polítics s'arreglen amb decisions i valor. Com el senyor Trump, una vegada més, es va acabar el problema de Corea del Nord atravessant la frontera del braç de l'altre. Ja s'arreglarà. Després ja vindrà l'economia.
Ja s'ho faran. No?
Però el que és el causus belli ja s'ha acabat? Ja s'ha resolt?
L'advocat de Xavier Melero va, en una entrevista l'altre dia, va dir que si volguessin podrien sortir avui mateix.
Clar que sí.
Amb permisos. Sí. Amb el tercer grau sí, i amb sí, permisos sí. I anar a dormir a la presó. Bueno, coses d'aquestes.
Exacte. Exacte.
Diu, el que passa, diu que hi ha pressions que
fuertes,
no volen.
Fuertes,
i la Fiscalia dirà que no, i el Tribunal i la Fiscalia del Tribunal Suprem dirà que no, i aquestes són els que tenen l'última paraula. Al final, hem de posar-nos d'acord amb que els que acaben manant són els jutges, no són els que governen, els polítics. Són els jutges els que manen. Mana més un jutge que un president del govern. El president del govern no pot fer res. Resulta que no pot fer perquè ha de ser el jutge.
Però pues
el jutge
lleis,
és el que mana
no,
al final.
Hi ha una notícia... Sí, hi ha una notícia aterradora. Encara el president de... Com es diu això, no? Del Suprem.
De l'Audiència.
Sí, sí, del Suprem. Del Suprem. És, encara és en l'ERMA, que està en funcions.
L'ESMES.
Encara està en funcions.
Sí.
Doncs es veu que s'han renovat càrrecs. Durant, potser fins dintre de 20 anys no hi haurà una altra renovació. S'han anat renovant càrrecs de la gent que tenia pel seu voltant, ell, gent de confiança.
Sí.
No hi ha hagut renovació.
Sembla, les meves notícies, no sé si són així, que mentre el govern està en funcions no pot posar-li cap trava, per tant fa el que li dona la gana.
Pues ja està, sí, mando i desfé.
Clar.
De totes maneres, el que ha dit l'Octavi també és veritat. Espanya en aquest moment manen. Vull dir, si no es troba una solució a un problema polític per culpa de la judicatura, és que mana la judicatura. És
clar,
més forta que el govern.
És que manen els jutges, que són més forts que el govern. I...
Veureu com comença... Això és una predicció, eh? Vull dir, començaran a haver, sobretot filtrats per la premsa, casos que afecten determinades persones de l'aparell judicial. Ja ho veureu. Casos Villarejos, casos de...
Vienen casos judiciales muy fuertes.
Posicions dubtoses, coses rares.
Vienen.
Ja veureu com començaran. De la mateixa manera que la monarquia, com va abdicar el rei. La premsa i els mitjans li van fer una campanya de desprestigi personal de Livio, el rei emèrito. I això va desembocar amb l'abdicació.
És el poder dels mitjans.
Abans era intocable. La premsa, motis a la gàbia. Ara, fixa-t'hi, ara ja li reconeixen fills il·legítims. El 99,9%.
A més, és un català.
Sí, el 99,9%. Bueno, però abans això era impensable. Ara que algú va dir, hay que acabar con este, la premsa li va fer la feina.
Sube como la espuma, todo esto.
Jo crec que el dia 19 poden passar coses. Segons quina sigui la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea... pot caure molt tot l'aparell judicial espanyol, no? Perquè sembla ser que s'han fet les coses molt malament, perquè el Tribunal Suprem no podia haver dictat sentència. Quan tu planteges una qüestió prejudicial, com van fer ells, preguntant si l'Oriol Junqueras tenia immunitat... Clar, tu no pots dictar una sentència... has d'esperar que et diguin... Quan tu planteges una cosa prejudicial, has d'esperar que et diguin a veure si és una cosa o si és una altra,
claro,
per dictar sentència. El que no pots fer és dictar sentència i saltar-te... Clar, llavors els jutges belgues, veurem el que diuen, els jutges d'Europa...
Sí,
però s'han esperat a la sentència espanyola, eh? No s'han adelantat ells. El maco que segur que s'hagués adelantat la justícia europea amb un alarde d'eficàcia. No. Han esperat que surti
la justícia espanyola. Bueno, per això ja veurem la resposta.
No
en callado. En Europa, en callado.
És un clan. La justícia és un clan, eh?
Bueno, a veure, ara
un bon
veurem.
Un tancat, eh? Ara nosaltres
veurem.
No estem convidats.
Per això jo no ho tinc tan clar, encara, quina serà la resposta. Clar,
no, clar.
Perquè
no
és que jo només sé una cosa, que no fa molts mesos van anar a dinar... el senyor Marchena i el senyor Lesmes aquest van anar a dinar amb el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jo no sé de què devien parlar. Potser van parlar del Real Madrid i de futbol.
Sí, qui va pagar la compte?
Això no ho sé.
Si sapiguessis...
Tu la vas pagar.
Nosaltres paguem sempre.
Amb una petita part, sí.
Sí, nosaltres paguem sempre, però vull dir, si sapiguéssim qui ha pagat la compte, doncs veuríem quin és el dictamen.
Seria interessant.
Doncs no ho sé.
Però vaja,
truca a veure si t'ho diuen.
Jo penso que també els jutges...
és bonito,
sí que, sí que poden fer una mica de més i de menys i tal, no? Però jo penso que hi ha una mica de qüestió de prestigi del mateix jutge, no? Si un jutge dicta una cosa que és una mica flagrant i va una mica en contra del que és els drets humans i drets democràtics i tal, home, com queda aquell jutge, no? Davant de l'opinió... No sé, eh? Això aquí a Espanya tant els hi fot, perquè aquí és igual, no? Però fora de aquí... jo tinc els meus dubtes que potser un jutge tampoc no...
Que un jutge espanyol agafi una posició important al Tribunal Europeu de Justícia seria agradable. Vull dir, també és una carrera cap amunt. Europa té 28 estats... I hi ha posicions estratègiques a Europa que són molt gustoses. A tothom li agradaria ocupar una posició d'aquestes.
Evidentment.
Sí, el que passa
llavors, que... potser per aquí també hi ha moviments.
Però jo penso que aquí no són conscients. De que ells els hi sembla que estan matxacant els catalans. Pues,
que és normal, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Sí, sí.
Per defensar la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya és la seva missió en aquest
salvar
món.
Salvar Espanya.
Per tant, els que estan equivocats són tots els altres. Ells sí. Són els que tenen la raó. Igual que el senyor Pérez de los Cobos, que, escolta, el van pujar a general perquè ell pues, havia fet el que tocava, no? Matxacar la gent i atacar i tal, que ara resulta que hi ha uns policies que han dit que l'ordre la va donar algú, eh? Yeah. No van ser.
És que a poc a poc vamos a saber.
Donar l'ordre a dalt.
Finalment contra pronòstic, s'està investigant i ara em sembla que hi ha un alt mando de la policia que dona explicacions pel 1er d'octubre.
Sí, el que passa que això acabarà com tot, no? Tapant un o l'altre...
Però vienen palos, como predicción no digo yo, eh? Sí. Vienen palos muy fuerte para ciertos jueces. Pero no exclusivamente españoles, ¿eh?
Però palos per part d'aquí en
no lo sé.
Europa,
a nivell europeu puede haver. Sí. La justícia en general.
A mi em diu
l'Europea.
Llarena està imputat a Bèlgica per.
Vienen palos, sí, eh?
A mi em diu l'olfat que podria ser que comencéssim a veure dimissions.
Bueno, palos, sí.
Temps.
Ja està ell amb les dimissions.
Això para 2020.
Dimissions, eh?
Dimissions, vull dir, a Espanya? Bé, això no, avui...
Ja n'hi ha hagut, ja veuràs, ja veuràs.
Espanya, dimissions?
Quan es posi de moda...
Alguna hi ha hagut.
Jo no me'n recordo de cap.
Amb el món polític n'hi ha hagut de sonades, eh?
Home, sí.
I tant.
Jo només en conec una, que és el senyor aquest de Ciutadans d'aquí a Roda, que va dimitint, sembla, no?
Home, i l'Albert Rivera,
el senyor Rivera, també.
El senyor Rivera, home.
T'acordes del senyor Rivera? T'acordes, no?
Ja no me'n recordava d'ell.
Sí.
Cosa que l'honra, eh?
Este és magistral, eh?
Ha demostrat ser coherent, sí, senyor.
Sí, sí.
Però ja veréis que vienen muchos problemas para la justicia.
M. Rajoy no va dimitir, el van treure.
Sí, el van echar.
Sí, que ara ha fet un llibre, aquest senyor. Sí.
Que l'Antoni encara no l'ha llegit, també.
No el llegirà, l'Antoni.
Sembla ser que, bueno, per el que diuen alguns...
Cauràs, saps que cauràs?
No.
Te l'acabaràs llegint?
No.
Sí.
No, perquè és molt avorrit.
Sí, sí,
i
sí,
tu la sabes.
No, només hi ha una frase. A tot el llibre només hi ha una frase.
Ja veuràs.
No. Puc assegurar que no.
Igual no se'l llegirà perquè ja s'ha enterat que està ple de mentides. Jo... Està llegint mentides, més val que no.
Jo he llegit llibres que són... avui impossibles, com per exemple les memòries del Serrano Súñer, me les he llegit recentment, ja les havia llegit fa anys, i coses que són realment dures, però tenien una molla, no? Ara, els comentaris del senyor Rajoy, no provoquen...
No t'interessa.
No em fan vibrar.
I quan surtin les del senyor Sánchez, Pedro Sánchez tampoc...
Tampoc.
Vinga, què passa?
Per això canvia d'opinió, perquè no se'n recorda de res.
És amnésico, sí.
Bueno, no es poden...
Què passa amb el centralisme de Madrid?
Ui, centralisme de Madrid...
Doncs mira, comença Espanya a haver... Els catalans ho hem vist sempre. Sempre ens ha agradat molt anar a Madrid perquè la considerem una mica nostra, que l'hem pagat. Però aquesta consciència no existia a Espanya. Ara estan obrint els ulls,
sí, poco,
veuen que Madrid ha buidat literalment de població un entorn de 300 quilòmetres a la rodona. La política de construir els AVEs radials encara ho fomenta més,
clar.
Encara amplia més el radi. Ara la mateixa ciutat de Còrdoba pràcticament es pot convertir en una ciutat dormitori de Madrid. Ciutat real ja ho era, ja estava a 200 quilòmetres. No sols això, sinó que hi ha la posició fiscal. Ara Espanya ha descobert amb horror, i no ho hem dit, els catalans ja van dir-ho, però no ens feien cas, que Madrid està centralitzant totes les finances d'Espanya, el poder econòmic està a Madrid, el poder polític està a Madrid, la capacitat de decidir infraestructures està a Madrid.
Està a Madrid.
I fins i tot Madrid és una espècie de paradís fiscal, per la situació impositiva de les empreses que estan establertes a Madrid. I com que l'IVA recauda, dones factura,
A mi me suena,
no és exactament això, però, vamos, una gran part de diner del que recauda Maliba va a Madrid i no es reparteix el lloc d'on es genera la...
Ah, no?
No, bueno, no amb la quantitat que hauria de ser. No. Per això tenim dèficit a Catalunya.
Bueno, hi ha moltes províncies, també, no?
Sí, però és que nosaltres ja ho dèiem, però és que els altres no ho sabien.
Ja. I ara València s'ha despertat, no?
Hi ha moviments com, per exemple, Teruel Existe, que a part de defensar la central d'Andorra, volen recuperar una mica o
el protagonisme,
lluitar perquè l'Estat descobreixi que hi ha un part del territori que també existeix.
De su territorio, claro.
És que això hauria de ser tot arreu, eh? Sí. Huesca existe, Logroño existe... Sí.
La ciutat de Valladolid, existe, clar. Des de que hi ha l'AVE Madrid-Valladolid, que són 3/4 d'hora de temps de trajecte, la ciutat de Valladolid pot començar a agonitzar.
Què dius, sí?
Clar. Si tu vius a Valladolid, escolta'm, tens una bona feina a Madrid, ja no treballaràs a Valladolid. Tenies a Madrid a treballar, més bons sous, viuràs a Valladolid, que serà més barat, però aniràs a treballar a Madrid.
Ja, es pot convertir en una ciutat dormitori.
I, com Còrdoba, com Guadalajara...
Com Nova York, sí, o Londres.
Com Guadalajara...
Sí, clar.
Aquest pop arriba fins i tot al Albacete.
Ja, ja.
El porqué de Gilets Jaunes en Francia, en gran parte, es esto, ¿eh?
Sí.
Porque venían de toda Francia, los Gilets Jaunes, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es París. El centralismo que hay en Francia.
Sí, 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 sí.
Y para reclamar...
A França, encara,
basta, França ha sigut un estat centralista, sí, fa molts anys, eh? I dels,
sí,
forts. Eh?
Sí, ahora sí. Hay mucha presión para que esto se acabe de una vez. ¿No?
És un país ric, per tu, per exemple, vas a París amb cotxe des del sud, jo, per exemple, agafo moltes vegades l'autopista, la Meridien, d'acabar des de Béziers, Clermont-Ferrand, i és una comarca meravellosa, preciosa, 400 quilòmetres...
No hi ha nadie, creiem-ho.
No hi ha ningú.
No hi ha nadie.
Està buida.
És un paraíso.
És un parc, és un paradís.
Sí, sí, és un paraíso.
Pues avui hi havia 620 quilòmetres de cues per entrar a París aquest dematí, eh?
No sé si ho heu llegit, això, eh? I això? Sí.
620 quilòmetres de
bueno,
cues.
Bueno, está todo bloqueado, está todo...
No té moltes entrades, París, eh?
És un caos.
Bueno, repartit amb totes les entrades que té, clar.
Sí. És un caos.
Bueno, a França encara no... Jo, vaja, a Lyon els hi dic, que... hauríeu de fer com Catalunya, diu, perquè París us està
robant
l'ànima.
Lyon és otro centro, també. Sí, sí. Lyon tiene mucha fuerza, eh?
Sí, però la decisió està...
És París.
És París.
Sí.
Mira, la meva filla, per anar-se a examinar, ha d'anar a París.
Sí, sí,
està,
sí.
Està a Lyon, vull dir, treballa a Lyon.
I és verdad, les Gilets Jaunes han empezado con la historia de la gasolina y todo esto, pero la real razón es que el centralismo no, sí, no.
Bueno,
están hasta las narices de esto.
No,
y
a més,
quan... les pensions, Cristín.
Claro,
el tema de les pensions, sí, tela, sí. Això és una mica l'estrella, em sembla.
Ahora está todo parado, sí, con, sí, las pensiones.
Això passa perquè, per exemple, Àustria depèn Viena i l'altre. La Gran Bretanya és Londres i l'altre. Els alemanys estan rabiosos amb Berlín perquè veuen que la nova Berlín està buidant l'economia alemana, també. Això és comú a tot arreu.
Home, però...
A Itàlia no, eh? Milán és la capital econòmica i Roma la política. Mm. I a Itàlia mana Milán, no mana Roma.
En Francia somos muy exigentes, porque es evidente que aquí nos quedaríamos muy alegremente las pensiones francesas, eh?
Home, i tant.
Sí.
Home, i tant.
Però el ciutadà francès...
Els xeminots es jubilen als 52 anys, no?
Sí. Bueno, ahora quieren hacer trabajar... També. Queremos hacer trabajar los franceses hasta los 65. Eso es lo que no
64.
Quieren. 64. Sí. No queremos ni hablar.
¿Ves?
Ni hablar. Por eso se ha desmontado toda Francia.
No, però és que el sistema francès de pensions és meravellós.
Sí, però és que
pots
no
cobrar
el
mateix que estaves cobrant amb actiu.
No nos damos
si
cuenta. No nos damos cuenta.
Et compten per injustícies com... Jo vaig començar a treballar als 23 anys.
Hay casos que son también muy...
Sí, hi ha gent que ha començat a treballar als 32, 33 anys i pràcticament han cobrat el mateix que...
I gent que ha començat als 14, mira-te l'ell.
També, sí. La meva dona va cotitzar 48 anys i com que es va jubilar als 63 encara li van fer un descompte del
16%. Veus? Sí, sí.
No, però en França somos muy exigentes y muy...
I arribarà bon
port
aquesta vaga o què?
No, França, el ciutadà sempre doblega el govern. Vaja, uno.
Sí, sí.
Sí. Tot i que sembla que els sindicats estan una mica més febles ara, no? O no?
Sí, no,
perquè
però...
Perquè els sindicats tenien molta força i ara... Ara no, és la però... gent, la gent, no els sindicats.
És que surten de tres vagues seguides, eh?
Los sindicatos están sobrepasados por la gente. Sí, sí. Antes la gente los seguían a ellos, lo que decían ellos, como decían ellos. Ahora la gente decide y ellos siguen a la gente. Sí.
La gent... És al revés, ara. Considera els sindicats massa tous, no? Sí. Massa febles. Sí, 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 sí.
Bueno, més han tingut últimament un any molt conflictiu i la caixa dels sindicats comença a estar buida, perquè ja no es tenen subvencions del govern, eh?
Mm. No, no, no.
Bueno, els sindicats francesos són
independents. Però és interessant, eh? Jo no sé, a veure què va passar.
Vinga, marxem de França, anem a Barcelona, què passa amb les targes de...
Pues que han pujat el preu.
De transporte.
Feia... Transport, amb l'entrada del cotxe...
Que estaven...
Bueno, hi ha unes tarifes que han pujat el preu i unes altres que l'han baixat, eh?
Sí.
O sigui, han afavorit la gent que fa servir més sovint els transports públics, no?
Sí.
Per exemple,
sí.
Hi ha una targeta d'un mes que és il·limitat, pots fer servir els viatges que vulguis, que ha baixat de 53, ha baixat a 40 o alguna cosa així.
Sí, que l'agafen cada dia.
Bastante ha bajado, bastante.
En canvi, la T10, que són aquests viatges que, diguem, que pots fer servir ara o la setmana que ve, o un altre dia i tal, aquest ha pujat de 10, o 9 i pico, 10, a 11 i pico. O sigui,
però el pitjor és que abans aquesta targeta de 10, per exemple, si hi havia una família de fora de Barcelona que baixaven...
Pues si jo voy, cojo una tarjeta d'estas.
Marcaven dos vegades el...
Claro.
Cristín, si tu vas amb nens, aquella targeta no val. O sigui, has de comprar... Si vas amb tres crios, has de comprar tres targetes.
Sí.
No és com la T10 que tu passaves amb el teu nen i passaves tres bitllets.
I després la deixaves i volvia passar.
No, ara no. I això la gent està crispadíssima.
Home, però una cosa, si el nen ocupa un espai, és normal que pagui, no?
No, m'entenc.
És que ja pagava Sònia.
Pagava.
El que passa que tu, amb la targeta de 10, tu podies passar dues vegades per la màquina
i ara no.
I passaven dues persones, no. Ara és individual.
A més, pots passar un.
Cuidado, si feies un transbord...
Llavors el nen ha de dur
si
la seva targeta.
Si feies un transbord del metro o autobús, però... tornaves a ficar la targeta al metro de l'autobús i el segon viatge ja no te'l marcava.
No, sí,
Però també hi ha unes targetes per nens i per joves més barates, eh? Cuidado, és que, a veure, s'ha de mirar tot globalment, no?
S'ha de llegir la lletra petita.
La lletra petita, exacte. I cada un ha de mirar les coses. Però sí que és cert que s'ha baixat per la gent que viu a Barcelona i que fa servir més sovint el transport públic.
Sí, això és veritat.
El fem servir només de tant en tant, aquest se'ns ha pujat.
Sí.
Jo no vull...
Jo
no vull donar-li idees a la senyora Colau, ni menys justificar-la. Però la T10, són 10 viatges, val, abans valia 1 euro i ara val 1,05.
O 1,1.
1,1. El tramvia de Frankfurt. Al 4 euros.
Hombre, clar, en França igual.
El metro de Lyon, que té un transport excel·lent, val el doble. No, els sous no són els dobles, eh, Sònia? Els sous no són el doble.
D'acord, però
són altres
circumstàncies. Quin és
el salari mínim? Ja torno a dir-ho.
No, va per aquí el tren.
Que no vull que comparem, anem a Barcelona.
És otro nivel, també.
El metro de Barcelona és extremadament barat.
És otro nivel adquisitivo, en França.
Els quilòmetres que es fan, la dimensió de la xarxa, l'excel·lència, la possibilitat dels transbords i tot això, és barato. I funciona bastant bé.
A Viena un viatge simple val 2,40. Sí. I ara, bueno, ara mateix, 20, I a Barcelona 2,20, però ara a partir de l'1 de gener serà 2,40 també. Sí. O sigui, i la gent a Viena no cobra el mateix que a Barcelona.
Hay un sitio, ara no m'acuerdo dónde, que és gratis.
Sí, Luxemburg.
Exacto, Luxemburg.
I a Gibraltar també.
El trajecte no pot ser gaire llarg.
No, però bueno.
A Gibraltar també, el transport interior de Gibraltar és gratuït.
Sí.
Bueno, si dius això de la targeta dels nens, bueno, encara. Sí. Perquè, clar, el que no pots fer és pagar 11,35 per aquest. Vull dir,
a Madrid, la targeta dels nens, si viatja sovint el nen, eh? Si el nen viatja només de tant en tant...
Ha de pagar 11,35.
Una normal.
A Madrid van adoptar un sistema bastant bèstia, que és una targeta que s'ha de comprar obligatòriament i que aleshores tu la carregues.
Ja. Vinga, que molt bé a Madrid.
Sí.
Lourdes, de què ens volies parlar?
Bueno, jo volia parlar d'una iniciativa a Calafell pels gatets que estan... Bueno, que estan...
Abandonados,
no? Mm. Agafen containers, els reciclen, els hi posen menjar per una gatera...
Ah, muy bien.
I aigua, i per l'altra banda va el voluntari i és el que li canvia tot i li neteja. Llavors, Això és una... perquè pobrets no tinguin fred i estiguin i siguin cuidats. I, a més, les escoles són les que pinten els containers, els nens, pinten els containers.
Lo que quieren allí, no?
Sí. Bueno, a mi m'ha semblat que és una bona...
Sí, 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 que sí, molt bona idea.
Tindria que ser per gossets, també, perquè no solament hi ha gatets, sinó gossets, també.
Molt bé.
Molt bé.
Octavi.
Jo volia fer...
Tens un minutet, eh?
No, només tinc un minutet, aviam.
Medio minutet.
A Islàndia, la gent celebra el Nadal, la nit de Nadal, celebra regalant llibres. I es passen la nit llegint el llibre que han rebut com a regal.
Mira, això ens ho vas dir l'any passat.
Sí?
Pues mira, insistimos.
Doncs, que és molt bona idea.
Cues de pansa. No, però vull dir...
El llibre de Rajoy.
És pensar que no tot ha de ser disbauxa i menjar gambes i calamars i vinga cava, sinó que es pot celebrar la nit de Nadal d'una altra manera. No?
Claro que
doncs
sí.
Aquesta és molt bona iniciativa.
Molt bona idea.
Oh, i n'hi ha de més divertides,
amb el llibre de, amb el llibre de Rajoy.
No, no, això no. Vaya, Nadal, no. Nadal, no.
No, hagamos marketing.
Ràpidament, Antoni.
Bueno, doncs, l'Ermitage és el gran museu de Leningrad, que no és comparable al Louvre, però quasi...
No està mal.
I aleshores, com la moda és posar franquícies, vol dir fer una espècie de sucursal, i van escollir Barcelona. I ara suposo que ens faran la punyeta des de Madrid, perquè això, o Màlaga, que se les queda totes, perquè hi ha una polèmica amb l'edifici. S'ha de fer un edifici nou, també s'havia dit un edifici maco com l'edifici de la Duana a Barcelona, convertir-lo en museu. Ara estan amb tot això. Tant de bo que trobin una solució, perquè el Museu de l'Ermitage és meravellós.
Sí, ja no és una alegria,
això. Bueno, hi ha circulació d'obres d'art entre uns museus i els altres.
Sí. Que ho deixem aquí, no tenim més temps. Que tingueu bona setmana. Adéu.
Bona setmana. Adéu a tothom. Adéu.